El cafè de la ràdio.
Seguim parlant d'altres qüestions. Us expliquem ara que Sos Racisme ha denunciat que la política antiterrorista de l'estat espanyol discrimina la població musulmana i altres col·lectius que ja pateixen racisme i islamofòbia en moltes altres dimensions, com ara la policial, la social, l'educativa o la sanitària. En aquest sentit, asseguren que aquests col·lectius se senten vigilats i criminalitzats per una legislació i un entramat judicial que diuen que no ajuda. L'ONG ho ha denunciat en un informe anomenat Islamofòbia institucional i securització. L'abordem conversant amb la Salma Masian, que és la coordinadora de l'estudi. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Bon dia, gràcies a vosaltres per l'altaveu.
Què és el que us ha portat a analitzar aquesta situació? És perquè veieu evident que hi havia un problema, clar, doncs de discriminació en aquesta política antiterrorista?
Sí, bueno, en els últims anys s'ha fet bastants informes a nivell europeu del relator especial de la ONU en matèria de llibertat religiosa i també el de drets humans, no?, que ja havien posat alertes, no?, sobre com en el context europeu en general, no només a l'estat espanyol, tots els canvis, totes les normatives que s'havien implantat per fer front, diguéssim, aquesta forma de terrorisme i per prevenir la radicalització, no?, tal com diuen els textos oficials, doncs estaven tenint un impacte molt negatiu a nivell de drets i de discriminació cap a les persones musulmanes, no? Perquè d'alguna manera les situa a totes sota el focus, no? I les utilitza com a boc expiatori una mica, no? I nosaltres aquí, en el context català, com sabeu, algunes activistes i algunes organitzacions de la societat civil, no?, havien denunciat ja la posada en marxa del PRODERAI o PRODERAE FARA, no?, que és aquest protocol a escoles per prevenir o per detectar processos de possible radicalització. Aquesta denúncia ens havia com fet també saltar les alarmes. També és veritat que Sos Racisme ha rebut, no?, o sigui, denúncies i casos d'islamofòbia en el context de Barcelona sobretot, però de la resta de Catalunya també, i havíem vist una mica que no hi havia prou resposta, no?, cap a aquesta forma de racisme concret, no?, que afecta les persones musulmanes. I al final vam decidir, doncs, això, no?, fer aquest informe o fer aquest estudi, que és un estudi qualitatiu, que és a través d'entrevistes amb persones expertes en el tema o amb persones que s'han vist afectades d'alguna manera per aquests mecanismes, diguéssim, de vigilància, no?, i també amb grups de discussió amb persones musulmanes, no?, diguéssim, més de carrer, no?, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. La nostra pregunta era fins a quin punt estava afectant, no?, perquè si bé en el context, per exemple, en el context francès o en el context anglès hi ha hagut molta crítica, no?, als diferents mecanismes, hi ha hagut, diguéssim, molta mobilització, fins al punt d'alguns d'aquests protocols tirar-los enrere, aquí en el nostre context sembla que no hi havia, no?, aquesta mobilització social, almenys, no? Com sabeu, la mobilització social en qüestions de racisme aquí en aquesta banda dels Pirineus és bastant difícil i sol ser bastant minoritària, no? Llavors, les entitats com Sos Racisme al final actuen com a, o bé com a altaveus o com a espais per al final fer la denúncia, no? O per recollir aquests malestars, no? O aquestes discriminacions que moltes vegades en l'esfera pública, no? O en l'esfera política, doncs no tenen massa espai, no?
Uh-huh. Parleu, per tant, doncs, d'aquesta criminalització de les idees. De fet, ara ho deies, no? Parlaves d'aquesta radicalització, com apunten, no?, als informes oficials, uh-huh, deies. Per tant, heu detectat que arrel dels atemptats terroristes que s'han produït a casa nostra, no?, hi ha hagut un... Uh-huh. S'ha posat el focus concret, deies, un boc expiatori, no?, en alguns col·lectius concrets. Què és el que proposeu per lluitar contra, deixa'm que em faci seva aquesta paraula, no?, aquesta radicalització, uh-huh, dels joves, que poden fer les administracions més enllà de la part més coercitiva o més d'exercir, doncs, aquesta, per dir d'alguna manera, no violència, no?, sinó aquest control, uh-huh, sobre la població. Què és el que proposeu? Com es podria fer?
Doncs en l'informe precisament el que plantegem és que, i de fet els relators de les Nacions Unides ho plantegen de la mateixa manera, no? a tots aquests, diguéssim, mecanismes coercitius s'estan duent a terme sota unes premisses que no estan del tot comprovats. O sigui, s'està donant per fet que el jovent musulmà d'origen migratori o amb orígens familiars migratoris estan patint processos de radicalització violenta o són un perill, no? D'alguna manera, un perill potencial per la seguretat nacional de l'Estat espanyol, de Catalunya o de qualsevol país europeu, no? I nosaltres el que proposem és precisament posar en dubte això, no? I perquè, de fet, tots aquests mecanismes s'han demostrat ineficaços i s'han demostrat, en realitat, bastant inútils, no? I llavors, nosaltres el que proposem és canviar de paradigma, en realitat, no? Perquè, i preguntar-nos, en realitat, a quins interessos serveixen aquesta securitització, no?, que fan servir aquesta paraula, que en realitat és, bueno, Darun Kunnani, que és un teòric, bueno, un sociòleg, perquè el que s'està fent en realitat amb tot això, o amb l'excusa, no?, d'estar lluitant per la radicalització, és donant una mica carta blanca als cossos de seguretat i anant cap a... Bueno, forma part d'aquest procés d'autoritarisme i de retallada de drets civils i drets polítics a nivell, no només cap a les persones musulmanes, sinó cap a tota la població que està vivint a Europa i que s'està vivint globalment, no? Nosaltres dèiem, no?, ahir a la roda de premsa, tot i que no és una cosa que tractem a l'informe, no?, que hem d'anar molt en compte, per exemple, i nosaltres com a organitzacions de la societat civil, no?, i com a organitzacions que lluitem pels drets de tota la població, hem d'anar molt en compte amb l'anunci que s'ha fet d'aquesta nova llei de seguretat, no?, que el govern espanyol vol posar sobre la taula amb el pretext de situacions de crisi com la de la Covid, no? La retallada de drets que suposen aquests marcs normatius i aquests marcs legals que d'alguna manera donen tots els poders a l'Estat i als cossos de seguretat, no? Llavors nosaltres el que proposem és revisar tot això i revisar precisament tots aquests protocols que al final l'únic que fan és criminalitzar els joves, no? I de fet hi ha autors, no?, en el context europeu que apunten precisament a que el que fan aquests mecanismes és augmentar, diguéssim, els factors, o això que diuen ells, factors de risc, no?, perquè augmenten, diguéssim, la sensació de persecució, la sensació d'estar, bueno, de que la societat et situa sempre al marge, no?, i et situa sempre sota el focus, no?
Per tant, el risc de radicalització.
Bueno, més que el risc de radicalització en si, que no sabem ben bé què significa això, no? O sigui, que s'ha d'agafar amb puntetes, no? O sigui, al final el que acaba fent és creant ciutadans de primera, ciutadans de segona, ciutadans de tercera i creant una societat que no està cohesionada i que no... O sigui, diguéssim que atempta contra la pròpia convivència i la cohesió de la nostra societat, no? Una professora a la que entrevistàvem ens ho deia, no? Precisament diu, aviam, a mi si se'm posa a mirar des d'una òptica diferent, perquè aquest protocol el que fa és demanar als professors que vigilin el seu alumnat musulmà, diu, des del moment en el que a mi se'm diu que em posi unes ulleres diferents per mirar els meus alumnes segons la seva confessió religiosa, estàs allà traçant, diguéssim, una línia i una divisió en la societat que pot ser irreconciliable, no? Des del moment en el que estem parlant de joves en l'adolescència, que evidentment això té un impacte, no? No sé què és el que pot portar en un futur, no? Esperem que no porti res, però sí que és veritat que són mecanismes i són polítiques que, per exemple, en el context francès han portat a violència, diguéssim, violència social i a divisions socials a vegades irreconciliables, no? Com hem vist. Llavors, no sé si és aquest el model de societat cap al que nosaltres volem caminar o la possibilitat que tenim, no?
Per tant, com s'hauria de fer aquest abordatge? O no caldria abordar-ho i...
Bueno, nosaltres no és la... No, o sigui, la nostra intenció amb aquest informe no era mirar com uh-huh. abordar aquest tema, sinó, clar, nosaltres treballem en qüestions de racisme i discriminació. Llavors, nosaltres el que podem proposar i el que proposem, no, és bueno, una mirada, una perspectiva des de la que mirar aquests mecanismes... perquè no siguin, no? Perquè no incideixin en aquesta discriminació, perquè no... O sigui, perquè no assumin, no?, aquest racisme social i estructural institucional que hi ha a les nostres societats, no? Llavors, què és el que s'ha de fer i com s'ha de fer, si és que s'ha de fer aquesta prevenció o aquesta vigilància, Això hi ha moltes altres expertes que suposo que estan en ell.
Una altra de les qüestions que poseu a l'informe és que aquesta situació s'ha agreujat amb la pandèmia. Per què?
Bueno, nosaltres el que vèiem era un paral·lelisme, no?, entre aquells primers mesos de pandèmia, especialment els del confinament, no?, entre pel que fa el poder, el que deia abans, no?, el poder que se li donava o que se li ha donat als cossos de seguretat, no?, per, al final, per arbitrar o per gestionar l'espai públic, per gestionar i per vigilar i al final per castigar la població, no? I veiem aquest paral·lelisme, no?, de securitització, no?, de mirar la població musulmana i no musulmana des de l'òptica de la seguretat i de la seguretat nacional, no?, o com a afrenta, no?, no em surt ara la paraula en català, perdoneu, com afrenta, no?, la seguretat nacional, no?, i per això deia abans que aquí és on veiem el perill, no?, perquè al final tots aquests relats, no?, i aquestes narratives que han situat a la població musulmana com un perill, no?, com un perill potencial, i han possibilitat aquesta obertura, bueno, que estem parlant de canvis en el codi penal, canvis en el marc legal, no?, que no només afecten a la població musulmana, que afecten a tothom, diguéssim que ha obert una porta a una forma de fer política i de gestionar les qüestions socials molt, molt problemàtica, no?, i que ens pot portar cap a règims bastant més autoritaris dels que ja tenim, no?
Doncs, Salma Masian, moltes gràcies per haver-nos atès, la coordinadora d'aquest estudi anomenat Islamofòbia Institucional i Securitització. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.